a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un llibre que forma part de la col·lecció dels quaderns d'història del Casal de Vilafranca, però per fer les coses com cal, val la pena que comencem recordant un d'aquells indicatius que en Jani va fer per Ràdio Maricel, per la joveníssima Ràdio Maricel aleshores, i després escoltant l'orquestra d'en Jani en una de les seves interpretacions més conegudes. Aquest era el so de l'orquestra d'en Janio als anys en què l'orquestra de Janio Martí era l'orquestra més contractada d'Espanya. L'any 1990, l'orquestra de Janio Martí fou l'orquestra més contractada d'Espanya. Per tant, poca broma amb la quantitat d'actuacions, la quantitat de concerts, en fi, la trajectòria absolutament magnífica de l'orquestra d'en Janio Martí. Però més enllà de l'orquestra, en Janio va ser un gran veí, veí dels vilafranquins i veí dels sitgetans i home vinculat a entitats i associacions. Aquí, òbviament, vinculat estretament, estratíssimament al Retiro durant tota la seva vida, però Vilafranca també pot testimoniar la petjada d'en Janio amb moltes entitats i associacions. Qui ha posat fil a l'agulla a la història de l'orquestra d'en Janio i també a la del propi Janio és la periodista vilafranquina Imma Pulido, a qui ens hagués agradat tenir aquí amb nosaltres, i a ella també, però com que Vilafranca està la cosa més, diguem-ne, una miqueta més complicada, avui, amb una mica de neu fins i tot, doncs preferible anar allò segur i saludar la Imma a través del telèfon. Imma, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, què tal?
Que neva, Vilafranca?
Neva, sí, està nevant.
Veus? Com aquella imatge de d'aquell disc de Nadal de Mantovani de la Caixa Penedès?
De temps ara, no?
De fa 4 dies, eh?
Sí.
De fa 4 dies. Imma, quin projecte més bonic aquest, no?
Sí, ha estat tota una sorpresa personal, fins i tot, perquè quan a mi em van fer la proposta de fer la història d'en Janio des del Casal, tampoc no van acabar de concretar si era la història d'en Janio, la història de l'orquestra d'en Janio, de les orquestres d'en Janio,
uh-huh.
I ha estat com un procés de descoberta d'en Janio també, però de, bé, en Janio em coneixia, però el coneixia simplement, doncs, això d'haver-lo entrevistat un parell de vegades, no es podia dir que tinguéssim una amistat. Una descoberta d'en Janio i una descoberta de tot el món musical que envolta les orquestres, que és molt particular també.
O sigui que en principi l'encàrrec no tenia un objectiu concret més enllà que t'ho encarregava el Casal de Vilafranca.
Sí, és a dir, el Casal fa, aquest és el quart quadern, fa una línia, té una línia de recerca que està destinada a posar en valor la figura de persones o la tasca o el llegat de persones que han fet coses importants però que potser no han tingut encara el reconeixement
mm-hmm.
que es mereixien o que calia escrit en un llibre. Reconeixements n'hi ha hagut per a moltes persones, però molt probablement no recollits en un llibre. Amb l'objectiu que, de cara al futur, aquests llegats, aquestes persones, quedin reflectides sobre paper. Perquè és allò que diem, que moltes vegades la memòria, i en el digital actual encara és pitjor, la memòria s'oblida i el digital vés a saber on anirà per a tot.
En Janio formaria part d'aquesta llista?
I en Janio formava part d'aquesta llista.
En el sentit de, creus que és una persona de la qual els vilafranquins en tenen un record o hi ha hagut un reconeixement més enllà que també molts sitgetans coneixem i molts vilafranquins també coneixeu, òbviament, la figura del cap gros d'en Janio, com una de les expressions de la vostra festa major, però hi ha hagut o hi ha un record potent d'en Janio?
Cada cop menys. menys, les coses com siguin. És a dir, en Jànio, doncs això, té la canalla jove no coneix en Jànio, ni coneix les orquestres, ni coneix cap res del llegat d'en Jànio. Mm-hmm. A Sitges, òbviament, us queda el Sitges Carnaval, us queden molts més records de l'última etapa d'en Jànio, però en Vilafranca la vinculació amb en Jànio va estar sobretot als anys 60, abans de marxar cap a Sitges. Per tant, ja queden cada cop menys persones, malauradament, que recordin aquella vinculació cultural d'en Jànio. I el que queda, doncs, és això, el Cap Gros, les orquestres, quan venia l'orquestra al Casal, que òbviament omplia de gom a gom, però ja cada cop es va esveint més, òbviament és fill predilecte de la ciutat, tot el que tu vulguis, però es va esveint cada cop més el seu pas per Vilafranca.
Per tant, és un record més de, com en tots els pobles i ciutats, més de gent gran, eh?
Sí. Aquí sí.
Aquí sí. Per tant, el repte, a l'hora d'escriure aquesta, diguem-ne, aquest, no és un esbós, no és una biografia, aquesta aproximació a la vida d'en Jànio, què era principalment? Trobar fonts documentals, que no sé tampoc si n'hi ha moltes, tant escrites com audiovisuals, o la memòria oral, com acabes de comentar?
El primer repte era definir què volíem fer exactament, perquè, clar, no volíem centrar únicament en la figura d'en Jànio, sinó que finalment el que vam decidir, un cop ja fet tot una mica de plantejament inicial, el que vam decidir va ser centrar-ho en les orquestres d'en Jànio Martí, és a dir, o Jànio Martí. Aquí hi ha una diferenciació entre Jànio Martí i Jànio Martí, si vols després en parlem.
I
fer un llegat, fer un reconeixement a totes les formacions musicals i a tota la seva producció artística que va tenir durant la seva vida. I a partir d'aquí, doncs, tracem també, òbviament, la seva biografia, la biografia, encara que molt més reduïda, de les persones més significatives que van participar de les seves orquestres, i fem com una mica un recorregut professional, però també amb pinzellades vitals de cadascuna d'aquestes persones.
Tot plegat comença, si no recordo malament, Imma, prop del 62, més o menys?
Sí, el 59 ell crea el primer grup, que és el Harlem sí. Group, que és un grup de... a cavall entre el jazz i el que coneixeríem com un grup de ball, per entendre'ns, i aleshores ell està un parell d'anys i alguna cosa, com que són per temporades, està un parell d'anys amb aquest grup, el 62 ja crea, perquè era la moda en aquell moment de posar, i li recomanen que posi el nom del seu nom dins el... dins la, no posi Harlem, sinó que posi Jànio Martí i su conjunto, i llavors crea el Jànio Martí i su conjunto, i l'any 62, el primer Jànio Martí i su conjunto acaba com Rosari de l'Aurora, acaben tots barallats, dura uns mesos.
Vaja.
I a partir d'aquí, el 63, ja crea la nova formació del Jànio Martí i su conjunto, que és la que tothom ja comença a conèixer, comença a donar-se promoció més enllà del que és pròpiament el Penedès, i vaja, i comencen a actuar per tot arreu.
Com ens ho has posat molt bé fa uns minuts, el Martí o el Martí?
Mira, és precisament en aquesta etapa, la del Jànio Martí i su conjunto, en la que canvia, perquè la gent no sap dir, en aquell moment el castellà era el que imperava més,
sí.
I la gent no sabia dir, o costa molt en castellà, però mira, que en castellà no hi ha paraules accentuades que acabin a mi, o rarament n'hi ha. Mm-hmm. Per tant, ja això ja costava més. I el Jànio Martí i su conjunto és una doble I estranya de pronunciar. Per tant, l'accent, de forma automàtica, es va anar desplaçant cap a la A. Jànio Martí i su conjunto, Jànio Martí i su conjunto, i es va quedar així.
D'acord.
I a partir d'aquí ja va desaparèixer fins i tot l'accent de Martí de tot de les promocions, i a la següent formació, a partir dels anys 80, ja ni apareix el Martí en absolut, ja és Jànio Martí, orquestra i coros.
Per tant, no fem cap mal a ningú si diem Martí, eh?
No, el nom professional era Martí, en realitat. Mm-hmm.
Com que al cap i a la fi tothom ja el coneixia com en Jànio, el Martí per la majoria de nosaltres és un accessori, eh? Encara
no
que, evidentment, des del punt de vista artístic i comercial, era la definició de l'orquestra. Per tant, el 1963 és quan podem establir aquest inici del que seria després la gran orquestra de Jànio Martí.
Ell comença, sí, ell comença el 63, està amb la mateixa formació de músics durant 10 anys, molt estable, 10 o 11 anys, molt estable, que formen part d'una colla gairebé, com ells es defineixen, d'amics, i posteriorment comencen ja, a partir dels anys 74, 75, comencen ja els canvis, comença a incorporar dones cantants, cosa que en aquell moment era pràcticament... Bé, no existia aquesta possibilitat d'actuar dones cantants en una orquestra. Uh-huh. I a finals dels anys... Això dura uns 5 anys aproximadament, i a finals dels 70, cap al 80-81, és quan crea La Gran, s'associa amb una productora de Móra d'Ebre, que són els germans Produccions Artístiques Barceló, els germans Barceló, i a partir d'aquí és quan creen La Gran Orquestra, que és la que impulsen de forma internacional i la que és la més contractada d'Espanya durant diverses temporades.
Uh-huh. Aquest vincle amb Barceló que es trencaria a inicis dels 90, no?
El 2001,
imagina't si vaig a la manera.
El 2001 es trenca, acaben amb moltes diferències de criteris. Uh-huh. He intentat, a partir de... No té resposta abans una de les qüestions que em deies, que era quines fonts documentals. Clar, de fonts documentals no n'hi ha hagut. De fonts documentals escrites sobre la història d'en Jani o de les seves orquestres no n'hi ha, uh-huh. Pràcticament no n'hi ha, tret d'articles de premsa en els que sí que anen recopilant, tant des de l'Eco de Sitges com entrevistes mateixes que tu li vas fer en alguna ocasió sobre el Sitges Carnaval, sí. Etcètera, de Ràdio Maricel i premsa local de l'Alt Penedès, però més enllà d'això han estat moltes entrevistes personals, moltíssimes, més de 60. I aleshores el que fem és traçar una miqueta aquesta història a partir de les entrevistes personals amb el germans Barceló, amb un dels germans Barceló fins i tot, uh-huh. i és el que ens expliquen una mica com ha anat tot plegat des de cadascuna de les perspectives. I el que faig és, jo al final del llibre, el que faig és, dic sense erigir-me en jutge, però explico com a periodista el que pensen uns i el que pensen els altres.
Doncs deixa'm agafar aquest fil perquè l'Imma Pulido, que és prudent i sensible per naturalesa, aquest 2001 va marcar també un moment molt traumàtic, no només amb la vida d'en Janius, sinó segurament amb tota la gent que l'envoltava i l'estimava, perquè va ser un veritable trasbals des del punt de vista personal i professional, òbviament. Com ho veuen un i com ho veuen els altres, a 25 anys posteriori, amb aquesta perspectiva?
Mira, en general, el que tots els que han parlat, tots i totes les que han parlat, expliquen és que haurien d'haver acabat d'una forma diferent de la que va acabar tota la història del trencament de l'orquestra.
D'acord.
Per tant, això ja és una...
És molt definitori, també.
Penso que ja és un pas en... No sé si endavant, perquè tampoc no sé si cal anar endavant o enrere o cap a un costat.
Però és un reconeixement, d'alguna manera.
Sí. Tothom el que reconeix és això. Però tothom continua veient més o menys les seves raons. Per un cantó, la part empresarial, la part dels socis de l'empresa... estaven en un moment d'incertesa econòmica perquè hi havia problemes econòmics, perquè l'orquestra no anava com havia d'anar, perquè cada cop hi havia menys contractacions a l'orquestra. D'una banda, perquè l'orquestra s'estava envellint i perquè l'orquestra tenia alguns problemes, i perquè, de l'altra banda, també el context cultural...
Mm-hmm. Ja anava per un altre camí, no?
Ja començava a no voler tant les orquestres, mm-hmm. o no voler pagar tant per una gran orquestra com era la del Jànio. I per l'altre cantó, clar, també teníem un Jànio que s'estava fent gran, que s'estava cansant, que portava una vida acumulada d'excessos també importants, de la vida d'orquestres i la vida una mica bohèmia, i per tant tot això va esclatar, és a dir, els uns amb els altres i els altres amb els uns van crear un mar de desconfiança que no van saber o no van poder o no van voler acabar de solventar en aquell moment.
Ha estat especialment difícil aquesta part del llibre?
Sí, molt difícil. Va haver-hi una persona que vaig entrevistar que em va posar allò, llum a la foscor, com qui diu, que no era ni d'una part ni de l'altra, que era com una mena de testimoni mut de la vida de l'orquestra, que de fet ho puc dir, era el xòfer de l'autocar de l'orquestra, era en Fèlix Mestres, que em va dir, Imma, amb aquest, quan el vaig entrevistar la primera vegada, em va dir, Imma, amb aquest llibre pots fer molt de mal, no facis mal a ningú.
Quina frase,
I em vaig quedar amb aquesta frase, de fet la poso en la introducció del llibre. El que he intentat ha estat això, és a dir, no fer mal a ningú. Mm-hmm. Hi ha moltes persones encara que tenen moltes vivències d'aquella època i no és qüestió de, precisament, de ferir sensibilitats.
Sí,
és a dir, l'única cosa que hem fet ha estat, doncs això, explicar de la forma més correcta possible el que més o menys va passar en aquella època.
Perquè, al cap i a la fi, això no és més que un episodi. No diré que l'episodi final, o el gran episodi final, però està clar que el llibre parla d'una trajectòria que és amb molt el plat de la balança que més pesa, no?
Sí, 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 no, en realitat, a veure, quan tu mires en perspectiva, clar, allò va ser, com tu bé deies, allò va ser un gran trasbals. A en Janio personalment li va fer molt de mal i el va enfonsar absolutament en una depressió molt, molt important i va condicionar també part de després de les seves actuacions posteriors. Però quan tu mires amb una certa perspectiva, allò va ser un capítol d'una trajectòria de més de 40 anys.
Per tant,
bé, té la importància que té, que la té, que no li dic que no la tingui.
No, està clar.
Però bé, li poso una mica una perspectiva que fins ara potser no tenia.
Amb la trajectòria professional d'algú que ha estat més de 40 anys a dalt de tot, això és una peça d'aquest trencaclosques, no?
Efectivament.
Però, evidentment, era una peça difícil que suposo que a l'hora d'abordar-la l'Imma no sé si en tenia un coneixement molt potent o molt evident d'allò que havia passat o si ha estat fins a cert punt una sorpresa a l'anar conversant amb aquests testimonis sobre aquest assumpte.
No, jo coneixia els fets perquè se'n coneix molt a Vilafranca i perquè, bueno, més o menys, és a dir, jo havia vist les últimes actuacions d'en Janio també al Casal i coneixia més o menys els fets, el que passa és que no coneixia ni tots els detalls ni tampoc tenia tota la informació, cosa que també, sincerament, agraeixo perquè m'ha permès mirar-me des d'una perspectiva molt més llunyana per entendre'ns i poder parlar sense a prioris amb els uns i amb els altres.
Una perspectiva molt més ponderada de tot plegat, eh?
Sí.
Com dèiem, el llibre, però, va bastant més enllà i parla de la Janio, com ho diríem això, actiu en la societat civil, entitats, associacions, etcètera, etcètera. Vilafranca, en Janio havia fet moltes coses abans de venir cap aquí Sitges, no?
Però moltíssimes, és a dir, era, algú el va definir com un cul inquiet, perquè, no, realment és així, és a dir, havia inventat obres de teatre, agafava obres de teatre...
Aquest Tenorio ja l'havia fet a Vilafranca, abans de fer-lo aquí Sitges.
Sí, el Tenorio l'havia fet a Vilafranca, va fer també el Romeo i Julieta, i els agafava, bé, el mateix que va fer Sitges, és a dir, agafava la versió original i la transformava en una versió humorística, però també havia fet el mateix amb els Pastorets, amb uns Pastorets que a l'Acció Catòlica, imagineu-vos uns Pastorets una mica transgressors. Fins i tot havia fet, bé, quan se'l convidava a tocar l'orgue, alguna vegada també havia fet alguna de les seves en l'orgue. Tenia un punt aquest d'aquest humor o transgressió que era, bé, imaginem-nos, en la societat dels anys 60, a vegades era ben entès i a vegades no era tan ben entès, però bé, no, com que era un nano jove de família benestant, doncs tot li era passable.
Amb una família ja molt implicada en l'àmbit social o en l'àmbit musical o no? O en Janio, no, en aquest sentit, va ser una rara avis dins de la seva família?
Totalment. La seva família materna, sí que la seva mare tocava el piano, la seva família materna sí que tenen, són persones amb una vinculació cultural, són escriptors en alguns casos, alguns dels cosins, i tenen més vinculacions amb el món artístic, però la seva família paterna pràcticament no hi havia cap llegat musical en el seu entorn més immediat. De fet, el seu pare era la persona que va impulsar el Garage Martí, que és, en el moment de l'època era el referent de la venda, compra de cotxes i sobretot i arranjament arreglos de cotxes de Vilafranca i el Penedès.
I si no recordo malament, camions també,
Camions també, sí.
Camions també, o sigui que era un d'aquells establiments de referència a la comarca.
Sí, pensa que estava al mig de la Rambla, és a dir, que no era una, no era un establiment d'aquests de les rodalies, no, estava al mig de la Rambla de Vilafranca.
I en Janio també present com a administrador de la Festa Major?
Sí, també, amb els seus dos germans ho van ser-ho, sí.
Déu-n'hi-do. Què t'ha sorprès més de tot el que has arribat a saber i escriure?
Doncs, mira, si vols que et digui la veritat, la vida d'una orquestra. Perquè, clar, quan tu no estàs familiaritzada amb tot aquest món, tu vas a ballar o vas a... Bé, tampoc jo no soc especialment balladora, però tu vas a una revetlla de Festa Major o qualsevol lloc on actuï una orquestra i tu veus la llum, els focus, els vestits, el ritme, que si la trompeta, que si la cantant o el cantant o... et fixes més en la part de fora. I quan vas fent com aquesta mena d'immersió en tot aquest món, vas veient bé que sí, que quan s'engeguen els focus tots posen el somriure d'orella a orella, però que darrere hi ha, doncs això, hores i hores i hores de quilòmetres de cotxe, d'autocars, d'hores sense dormir, que potser els músics han arribat a actuar 4 hores abans i sense dormir pràcticament perquè venien d'una altra actuació i han hagut de dormir com podien estirats a l'autocar o vés a saber on. És a dir, aquestes, jo no diria misèries també, però aquestes particularitats de la vida darrere de l'orquestra.
De la vida de músic, vaja.
Sí, és quelcom que no acabava, que mira, no, és molt obvi, però no me les imaginava fins que no les he viscut ara.
Per què? Per aquí anava. Com retraten, com defineixen en Janio els músics que van treballar amb ell? Fins on has pogut, òbviament, recollir testimonis?
No hi ha termes mitjos.
Vaja.
O l'estima el món o no l'estimen.
Caram!
Sí, és curiós. És curiós. N'hi ha que no han volgut parlar perquè no l'estimen massa, i n'hi ha que han volgut parlar i l'estimen molt. Depèn. En general, si he de treure una conclusió així genèrica, és que en Jani era una persona molt creativa, però també molt exigent a l'hora de portar els seus músics. I això a vegades agradava i a vegades doncs no agradava, però això passa amb en Jani com amb moltes altres persones.
Sí, està clar. I suposo que no s'arriba a dalt de tot sense exigència, això és evident.
Particularment. I a més, bé, també ja depèn del caràcter de cadascú, de com veiés l'orquestra. També una mica a vegades depèn de les inquietuds de cada persona, perquè el món de l'orquestra té unes particularitats, que és que dorms molt poques hores, toques molt, aprens molt tocant, pel que m'han explicat tots, però també és molt exigent personalment. I hi ha persones que, tot i que siguin músics, no estan disposats a deixar-se la pell en aquesta exigència musical. A més, en Janio, i això ho expliquen també tots, era una persona que no li venia d'una hora ni de mitja hora. Actualment els concerts i els balls duren el que s'han establert.
Sí,
és a dir, si es pacta una hora, és una hora. Si es pacten 2 hores, són 2 hores.
Crec que això algú ho poden dir molts sitgetans, també, que no hi havia, no hi havia rellotge.
Media hora, és a dir, m'explicaven alguns d'una actuació històrica que tenen ells molt, molt marcada, que va durar com a 6 hores, i que ja tenien, que els trompetes tenien els llavis absolutament ja encetats de tocar i que al final van anar deixant sol a l'escenari.
Vaja.
Sí, va ser una actuació que recorden que va ser com a molt històrica, perquè el Janio, doncs això, el públic l'acompanyava i ell volia continuar tocant i volia continuar tocant.
Sembla mentida aquesta dualitat, perquè aquesta visió d'un Janio deixat anar com així, de, mira, tot molt relatiu i tan exigent a l'hora d'abordar la seva feina,
Sobretot era a l'hora dels repertoris, és a dir, era una persona que, bueno, persona que exigia, ja d'entrada els va exigir a tots, això ja en molts dels principis, que deixessin les partitures. Els músics en aquella època, de les orquestres, la Mozart, suposo que també a Sitges i d'altres que havien hagut, a la Savoia, a Vilafranca, etc., tocaven pels balls, ja no pels concerts, òbviament, però pels balls tocaven asseguts amb les pancartes davant, que són aquella mena de faristols amb faldó, i amb les partitures.
Sí, sí.
Clar, això ell ho trenca totalment.
A la manera clàssica, vaja.
Voilà, i els obliga a tots a aprendre les partitures i a començar a tocar drets. Això en aquell moment, ja, per ell, ja començava a ser un moment molt exigent, perquè els obligava a estudiar molt més, els obligava a tenir una dedicació que fins aquell moment no tenien.
A tocar, a marcar el ritme, entenc també, aquesta mena d'orquestra una mica coreografiada.
Sí. I posteriorment, doncs, de tenir un repertori immens de cançons. M'explicaven que tenien 100 i 150 i a vegades fins a més de 150 cançons en repertori, i que en Janio el que tenia era un... Saps allò com el soturno? És que no sé com es diu en català. El soturno o el seu torn, el marcador de la peixateria, per entendre'ns. Doncs ell tenia que... va inventar aquest sistema, tenia aquest marcador i els hi anava posant als músics quina cançó és la que tocarien la següent.
D'acord.
I ell des del piano llegia el públic per entendre'ns, explica, veia com estava la pista de ball, i en funció d'això doncs deia, doncs anem cap a un pas doble, anem cap a un vals, anem cap a un...
D'acord, per tant anem cap al número 80, anem cap al número...
Efectivament, sí. I una... alguns se'ls sabien de memòria i d'altres havien d'anar buscant ràpid a veure quina era.
En Janio, que no sé si en el llibre hi consta o no, però que es va fer també molt viral una entrevista seva en què ell deia que feia música comercial i que comercial viene de comer.
De comer, sí. És curiós que...
Per tant, tenia molt clar allò que feia, i com ho volia fer,
Sí, perquè ell era un amant de la música clàssica, realment. Ell el que li agradava era el jazz i la música clàssica. I el que tothom que ha anat a casa seva recorda era el piano, que té a casa seva encara, que encara existeix. Un piano que, com diu la seva dona, va entrar però no sortirà mai d'aquella habitació, perquè és realment gairebé una...
A dalt de tot de la casa.
A dalt de tot de la casa, un exercici d'aritmètica posar aquell piano allà dins. Però i ell el que es passava eren hores i hores tocant en aquell piano Bach i música clàssica, i li agradava la clàssica i el jazz principalment.
Tenies a la família el dia de la presentació, eh?
Sí, va venir la Sílvia i en Jordi. En Pinya no va poder venir perquè estava actuant.
Ah, com ha anat la conversa amb la família sobre tantes memòries i pàgines viscudes?
Va costar molt al principi. Va costar molt que volguessin parlar, perquè ells consideraven que ja se li havien fet prous homenatges a en Janio i que tants anys després de la seva mort que ja no calia aprofundir-hi més i ni tocar més tecles d'aquest tema, d'aquesta cançó. Però finalment, a base de parlar...
I s'anava a dir com els vas convèncer.
Vaig parlar bastantes hores amb en Pinyo, i primer vaig parlar amb en Jordi, després vaig parlar amb en Pinyo, i en Pinyo, vaig parlar bastantes hores amb en Pinyo, i finalment amb en Pinyo vam dir, escolta'm, va, tirem endavant. I llavors va ser en Pinyo qui va obrir més portes, i vam poder continuar parlant amb més entorn familiar. Que ha estat molt agradable.
És el que anava a preguntar, i suposo que al final, diguem-ne, trobes aquell punt mig en què tothom se sent còmode, no?
Com a mínim ho he intentat. Jo, per caràcter meu, intento que tothom se senti còmode i que no sigui una entrevista ni inquisidora ni res. Han estat converses, sobretot més que entrevistes, han estat converses molt llargues, en alguns casos, d'hores de conversa, en les que hem pogut... Moltes vegades algú m'explicava que fins i tot com descarregar, de dir, mira, estic fent com una mena de catarsi de descarregar coses.
Probablement la família no ho hagi fet mai fins ara.
Mai havien estat...
Parlar tant durant tanta estona, no?
No, mai. Que jo sàpiga, mai havien estat entrevistats parlant d'en Janio.
Sí, sí, sí.
Com a conversa, no com a entrevista formal, sinó com a conversa, allò de dir, mira, doncs estem l'estona que faci falta i anem fent i anem parlant, crec que mai.
I quina sensació t'ha quedat de les converses?
Que n'he après molt i que estic molt contenta, realment, i que he conegut gent fantàstica, meravellosa, i que em queden molt bons amics. És a dir, he fet, a vegades amb converses molt, molt ràpides, però que he fet molts amics. És a dir, mira, per exemple, parlant de Sitges, amb la família Martí, els considero que els aprecio molt, tant amb la Sílvia com amb en Jordi com amb en Pinyo.
Anava a dir, és difícil no apreciar-los, eh?
Totalment, però d'altres, com, jo què sé, l'Abdon...
Caram, un altre puntal.
És una persona absolutament entranyable. En Carles Sánchez i la Maria són un amor. De fet, m'he enamorat del... Ja informo. M'he enamorat del balcó de casa del Carles i la Maria i la posta de sol, perquè vaig entrevistar-los, vaig tenir la sort d'entrevistar-los un dia, en el que, una tarda, mentre es veia la posta de sol des de la finestra. I recordo que li anava dient, Maria, deixa'm sortir un moment. I sortia a veure la posta de sol.
Aquest balcó que dona la fregata, eh?
Sí, efectivament.
Deixa'm que t'ho pregunti així. Hi ha una percepció d'en Janio, si es pot dir d'alguna manera, on matises el que faci falta, diferent entre Sitges i Vilafranca?
No, crec que no. És a dir, a Sitges se l'estima moltíssim tothom perquè van viure els últims anys de la seva vida. A Vilafranca també se l'estimen molt qui el van conèixer de jove, però, com deia al principi, malauradament cada cop hi ha menys persones que el recordin de jove. Perquè ell, a partir del 67, quan es casa amb la Sílvia, ell desapareix de Vilafranca. Sí que és cert que tenia un ritual, que era venir cada 30 d'agost a matinades i sempre que podia quedar-se a Castells, però pensem que venia d'una actuació en la que pràcticament no havia dormit, feia un esmorzar amb el seu cercle d'amics més íntim i anava a dinar a casa de sa germana. I poca cosa més, és a dir, la vida social i cultural a Vilafranca la va tancar pràcticament a l'any 67.
D'acord, ho dic per si veritablement aquesta passió per en Janio és més evident a Sitges que a Vilafranca.
La teniu, sí, efectivament, sí. És molt més evident aquí.
És molt més evident aquí, eh?
Sí.
És a dir, el record és molt més potent i no sé si dir aquest vincle afectiu és molt més potent també.
Sí.
Per raons òbvies.
Sí, sí, sí. Sí, perquè a més va fer, l'última etapa de la seva vida va fer moltes més coses, és a dir, tots els himnes que va fer, les mateixes sintonies que posaves tu al principi de l'entrevista, el Sitges Carnaval, tot això a Vilafranca no existeix, és a dir, ens queda doncs, això un tenorio, una representació de pastorets, però que queden molt enllà.
Acabat el llibre, t'has deixat, o algú t'ha dit si t'has deixat alguna cosa?
En general el que m'estan dient és que ho he tractat tot bastant bé, és a dir, que he pogut... ningú m'ha dit que no ho hagi fet de forma ponderada, allò que dèiem al principi. Uh-huh. Per tant, em sento satisfeta. Sí que és veritat que hi ha molta gent que em diu però hauries d'haver aprofundit més en això o en allò. I a tots els dic, els remeto tots a la introducció en la que dic el mateix, és a dir, Imma, no facis mal a ningú. És a dir, no pretenia ser un elogi d'en Jànio, no pretenia ser una crítica d'en Jànio, sinó simplement un treball periodístic de recollir els pros i els contres del que m'explicaven els uns i els altres. Mm-hmm.
Havies tingut mai un encàrrec així?
No.
No.
No. No, no, i realment ha estat un repte. És a dir, jo havia fet alguna altra recerca històrica, però de personatges que ja no són vius, però que tampoc el seu entorn és viu.
D'acord.
Que quedaven molt poques persones.
Diguem-ne que en aquests personatges que són més abordables, entre altres coses, perquè, és clar, ha passat molt de temps i, per tant, la memòria o s'ha esvaït o es poden abordar d'una manera molt més... amb menys pressió, per dir-ho així, no?
Sí, aquí hi havia moltes ferides encara obertes i molts temes encara per tancar.
Mm-hmm. Però, en qualsevol cas... No sé si el llibre està molt disponible o poc disponible, més enllà de Vilafranca.
Bé, clar, això ja és una qüestió més del Casal, però el presentarem el dia 17 de gener a Sitges, a les 7 de la tarda, al grup d'estudis
sitgetans,
al carrer d'en Bosch. Per tant, és una presentació oberta a tothom que vulgui. Uh-huh. I a Vilafranca sí que està disponible tant a les oficines del Casal com a les llibreries de Vilafranca, crec que a la Cultural, i a Sitges, doncs suposo que...
El dia de la presentació, d'entendre que sí, no?
El dia de la presentació sí que es podrà adquirir. Uh-huh. I després, posteriorment, suposo que es parlarà amb alguna llibreria de Sitges per poder-lo també tenir allà a disposició de la gent que vulgui tenir-lo.
Després, qui t'acompanyarà en la presentació aquí a Sitges? Si és que ho saps o serà...
Estem acabant de lligar perquè una de les persones que li vull demanar encara no li he demanat i per tant...
Doncs aleshores no cal que digui res.
Encara no ho puc dir. No, però sí que hi haurà... qui sí que m'acompanyarà és en Joan Cuscó, que en Joan Cuscó és doctor en filosofia.
En Joan Cuscó també té un peu aquí a Sitges, eh?
Anava a dir, i és una persona molt vinculada també a Sitges per la seva vinculació musical. És a dir que tant en Joan com jo vam fer la presentació a Vilafranca i també la farem a Sitges tots dos.
Bé,
tot i que hi haurà alguna sorpresa.
Anàvem a fer una mica de broma perquè hi ha més vilafranquins en peu aquí a Sitges que gairebé diríem que vilanovins en peu a Sitges, eh?
Això ja no ho sé. Però sí que és veritat que hi ha molts... Vilafranca i Sitges sempre han tingut una relació molt particular perquè són, sociològicament, són dues poblacions molt similars.
Mm-hmm. Està clar que sí. Apuntin-s'ho, 17 de gener. Si us ha agradat el que han escoltat, que ens sembla que us haurà agradat, i sobretot agrair la Imma Pulido que hagi pogut passar per aquest camp de mines d'aquest moment tan difícil de l'any 2001, que segurament l'Abdon Vidal t'haurà recordat exactament com i quan va ser i de quina manera, i passar per aquest moment tan, tan difícil i poder-ho explicar des d'una perspectiva que intenti no fer mal a ningú, però que se'n deixi constància, perquè forma part de la història, doncs ja té un mèrit molt, molt, molt gran. Jànio Martí, molt més que una orquestra, el llibre d'Imma Pulido, Contextualització històrica d'en Manel Güell, número 4, Quaderns d'Història del Casal de Vilafranca, 17 de gener, presentació al grup d'estudis sitgetans. Imma, gràcies, bon any, amb llibre sota el braç.
Igualment, Vicent.
Gràcies, adéu-siau, bon dia. Quants records! I en Jani al piano, com saben, amb aquell posat no tan expressiu, I després aquí ja no surt, però que hagués fet carrera també explicant acudits, perquè era extraordinari explicant acudits, en Jani, absolutament extraordinari. Bé, aquest record tan bonic d'en Jani Martí a través d'aquest llibre d'Imma Polidor que es presentarà el proper 17 de gener al grup d'estudis. Acabem d'escoltar aquest frenesí perfecte de l'orquestra d'en Jani Martí. I 53, l'orquestra més contractada d'Espanya. Hi ha a Sitges, i si ens permeten dir-ho així, i amb tota l'estima pels dos, el cas d'en Jani i el cas d'Isidre Penyella s'uneixen. Dues persones que van fer grans, dues empreses, que van fer les seves orquestres i la seva feina, la van portar al més alt nivell, varen aconseguir un reconeixement nacional, internacional, i al final de l'etapa els va marcar a tots dos, tant en Jani com l'Isidre, segurament els nostres dos sitgetans més internacionals, varen viure un final d'etapa complicat els dos, però avui que hem abordat el cas d'en Jani, òbviament en el plat de la balança hi queda aquests records tan bonics, i ens ha agradat també que l'Imma digui que Sitges, Jani, ho he recordat d'aquesta manera tan potent, tan bona, tan obertament positiva per tantes i tantes coses. 11:54, arribarem a les 12. Va, fiquem una mica de música i ho rematem, tornant a recordar d'aquí uns minuts el recorregut de la Cavalcada de Reis.